Continguts en xarxa.
Avui al POU parlem d'un projecte que combina tecnologia, salut i acció humanitària, el dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets, incloent consultes, diagnòstic i fins i tot cirurgia, a zones remotes o sense infraestructures. El projecte, amb mirada posada especialment en territoris com Colòmbia, recupera la idea dels dirigibles com a alternativa de transport sostenible i els converteix en plataformes mèdiques aèries capaces d'arribar a qualsevol punt sense necessitat d'infraestructures. Per entendre com funciona, fins a quin punt és viable i quin impacte pot tenir, parlem avui amb l'investigador de l'UPC, Xavier Álvarez. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia.
Per començar, què és exactament el dirigible Manaki i quin problema concret voleu resoldre?
Molt bé, nosaltres som un grup de dissenyadors de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat que treballem en transport sostenible. Una de les nostres línies de treball que vam treballar, hem estat treballant amb el Ministeri de Salut de Colòmbia. És un dirigible, un dirigible és un transport aeri que gasta un 80% menys d'energia, combustible líquid, que l'aeronau equivalent convencional. I això vol dir un 80% menys d'emissions de CO2, perquè la sustentació de l'aeronau la fa al principi d'Arquímedes, com els barcos, no? Pues el dirigible, clar, el fluid no és líquid, és un fluid que és l'aire, no?, que és gaseós, però tu pots dissenyar una cosa amb prou volum que desallotgi prou aire com per això tingui una sustentació de franc. I a partir d'aquí només l'has de moure. Llavors, aquí de què es tracta? Nosaltres havíem dissenyat un dirigible lligat a la biorruta transversal de Calgas per transportar 45 tones de càrrega. Un dirigible convencional, 180 metres de llarg. Però el Ministeri de Salut del Govern de Colòmbia ens va dir: escolta, necessitem una cosa d'aquestes per portar la salut. En realitat van dir d'ambulància per arribar a l'Amazonia, a l'Orinoquia, llocs de molt, molt difícil accessibilitat. I llavors això ens va motivar especialment. I vaig dir: escolta, una ambulància, no. També, no? Però portarem la salut de qualitat. I llavors hem dissenyat un dirigible, el tenim aproximadament un 75% dissenyat. Ara ens falta un punt d'inversió. El dirigible portarà un container, com de les dimensions d'un container gran de tràiler o de barco, un container a on sigui, i aquest container, el primer container, són quatre containers diferents. El primer és un centre d'atenció primària, no? És un container que, a més, es despleguen les parets, etc. Fa tres vegades més gran in situ, i llavors allà aixeques històries clíniques, estarà en comunicació amb un hospital de referència. I això, viatjarà una doctora o un infermer, per exemple, no? O una doctora, dos infermers, i aixecaran el que fa un CAP. Mm-hmm. Un cop se sap què li passa a aquesta població, ve el dirigible, s'emporta el CAP i porta, això poden ser dos dirigibles i es fan paral·lel, però bueno, porta un centre especialitzat, no? Oftalmologia, odontologia, cardiologia, ginecologia, etc. No? Llavors llavors tractarà malaltia per malaltia, no? Patologia per patologia. I després això pot marxar i pot venir un, en casos d'emergència, per exemple, un quiròfan de campanya, o per exemple pot venir també una ambulància, que la nostra ambulància està dissenyada per 6 o 7 persones. No? I aquesta és la idea. El fem de combustible fòssil perquè vam calcular, per fer-ho elèctric, amb bateries, etc. Però les bateries, 4 tones de bateries per fer 600 quilòmetres i transportar 7 tones. No? Se'n mengen la flotabilitat. Quan tu dissenyes una cosa que vola, el pes és molt important. I per tant, per exemple, per al centre d'atenció primària, hem buscat el millor material amb el pes més petit. Per què? Perquè el nostre dirigible, a diferència de molts altres dirigibles que existeixen, no? Per exemple, el següent que vindria després nostre mereix 120 metres. El nostre, tot just, són 45 metres de longitud, que això per un dirigible és molt petit. I pesa, en total, 7 tones. En total vol dir tot el dirigible, més el container. Hem fet containers, els hem dissenyat a toc. és ultralleuger. Està fet amb estructura tubular de ser aeronàutic, és molt resistent i molt lleuger. El nostre dirigible té una velocitat de creuer de 150 km per hora, i és a dir que 600 km els fa en 3 hores, 4 hores. No? Té una autonomia fins a 1.200 km. Clar, llavors aquí en el seu desenvolupament, nosaltres això ho hem treballat amb el Ministeri de Salut de Colòmbia, i per la nostra agradable sorpresa, els va agradar tant la idea que, de fet, ja estan fent barcos fluvials per portar la sanitat a zones a Colòmbia que no arriba mai, però arribarà a través dels rius navegables. I jo vaig dir, escolta, estic tan content, tan orgullós, dic, estic tan orgullós i content com gelós, perquè per fer barcos heu trobat la financiació i per nosaltres ha sigut més difícil. Escolta, tot anava bé fins que l'actual president de Colòmbia va fer dimitir a la viceministra i a la directora general. No? Pues, escolta, no és una gran inversió, són 5 milions d'euros llaves en mano, perquè nosaltres no ho plantegem com a negoci, que ho podria ser, sinó que ho plantegem amb un servei social. Per què ho dic, això? Perquè l'helicòpter, que l'helicòpter equivalent són 15 milions d'euros i a més no té ni l'autonomia, no? I consumeix molt més combustible que el que seria el nostre dirigible. No? Per tant, és molt econòmic, és petit. Per què? Perquè ha de poder aterrar amb el camp de futbol que tenen totes les poblacions al món, podríem dir, no? Però, bueno, Amèrica Llatina especialment i a Colòmbia. Encara que estiguis al mig de l'Amazonia, tens un camp de futbol relativament a prop, no?
Per tant, no necessita aeroports, que no necessita infraestructura aeroportuària.
No necessita infraestructura aeroportuària, efectivament. No, perquè aterra en un camp de futbol, deixa el container, deixa la carga i se'n va, no? I llavors necessita res.
I dins
res.
El dirigible, llavors van els sanitaris també, i quan arriba el dirigible al terreny, s'obre, es desplega i entenc que el pacient puja en aquest contenidor on és un servei mèdic.
Efectivament, sí, deixa un habitacle molt gran on els metges i el personal sanitari pot fer la seva feina.
I en quin punt es troba? Deies, està fet el 75%, el que cal és fer ara trobar la inversió. Per tant, és una proposta absolutament realista que només necessita ara desenvolupar la part més d'infraestructura material per poder-ho tirar endavant?
Sí, està tot dissenyat, ens falta una part molt concreta, però jo els enginyers, perquè continuïn treballant, els haig de pagar. No? Sobretot aquests que falten, que són tota la part d'aviònica. I llavors, fet això, pues, amb una inversió de 5 milions, nosaltres el podríem desenvolupar. De fet, haig de confessar que aquest estiu, cap a mitjans d'agost, em van trucar, perquè jo havia anat al mes de juliol a parlar amb uns possibles inversors, em van dir que sí, a Colòmbia, dic que estic parlant. I llavors em van dir que sí, em van trucar, suposa't, un dilluns dient, escolta, munteu alguna estructura d'empresarial que nosaltres puguem fer una inversió per 5 milions. De fet, van dir 10, per fer dos dirigibles. Escolta, fantàstic, no? Es va muntar una empresa que es diu Albatros, Societat Limitada, Albatros Airship, Societat Limitada, i bueno, no és tan immediat, no? Una empresa necessites almenys 15 dies per fer-ho tot. Va, molt bé. I en Donald Trump va posar les fragates davant de Colòmbia i de Venezuela, i Colòmbia va amenaçar el president de Colòmbia, i l'inversor va dir, fins que tot això no s'arregli, ens vam quedar amb les ganes. Això és com anècdota, I ara estem de nou en converses amb l'inversor, a veure si tot això podem fer realitat, però necessitem més inversors.
Per tant,
ja que estic a la ràdio, la veritat ho vaig dir, sí.
Clar, i tant, perquè entenc que els principals reptes tècnics estan tots...
Tot solucionat, i a més hem posat en simulació per ordinador, i a nivell d'aerodinàmica funciona perfectament, no dona vibracions, té un coeficient aerodinàmic molt bo, i per tant funciona bé. Hi ha una altra qüestió, que nosaltres volem fer amb aquest mateix dirigible. Volem fer una versió de turisme. Podríem fer el Girona, per no dir Barcelona, saps? El Girona, Castell de Peralada, anem a suposar, no? Castell de Peralada, Menorca o Mallorca en 2 hores. Però la diferència amb un dirigible és que, clar, quan tu viatges amb un avió convencional a 9.000 metres, el dirigible és com si fos una bombona de butano, és a dir, està pressuritzat a temperatura amb oxigen perquè fora fa menys 40 graus centígrads, i a dins està tranquil·lament a 25, amb l'humitat, amb l'oxigen que es necessita, però fora no hi ha oxigen, no? El dirigible pot anar, anem a suposar, exagerant, a 50 metres per sobre del mar, o a 100 metres, o a 400 metres. Jo l'he dissenyat perquè pugui arribar amb tranquil·litat a 3.200 metres, que és l'alçada que té una vall als Andes centrals de Colòmbia, on passen totes les avionetes, avions, etc. No? Pues jo, perquè m'arribi aquí. Però, clar, per a Mallorca no cal pujar a 3.200 metres. No? Llavors pots anar tranquil·lament a 100 metres. Pots baixar a la finestra, estic exagerant, perquè això no es pot fer, perquè la gent es llançaria alguns. No? Llavors, no, però podries baixar a la finestra i saludar el vaixell que hi ha sota. És a dir, i pots fer, com ja existeix, que es diu Airlander, però de 180 metres de longitud, molt més exagerat que nosaltres hem fet un disseny òptim. I aquesta és la diferència, amb el que ja existeix en el mercat. No, i llavors tu pots posar el terra de vidre i veure com estàs volant, no? Per de vidre o del polímer que fos transparent, que fos necessari. No? És a dir, que també hi ha una versió, o per exemple a Colòmbia, ja n'hem parlat també, això li interessava a l'inversor, que és remuntar tot el Magdalena. El Magdalena és el riu per al qual els castellans, perquè eren els castellans, no eren espanyols, eren castellans, era Castella, va entrar a Amèrica del Sud, que desemboca a Barranquilla, van pujar a Magdalena i és navegable tranquil·lament més de 800 quilòmetres. Seria com el Rin, però més a lo tropical i latinoamericano. I això són coses que són desconegudes aquí a Europa. Bueno, doncs, podries fer, des de Barranquilla, podries fer un viatge turístic remuntant tot el Magdalena, no? Llavors, bueno, vull dir que també ja tenim una versió que està pensada per posar passatgers. Ja han fet els costos, i en 3 anys, portant viatgers d'aquí a allà, no? Clar, clar, no pots competir, no és qüestió de competir amb el low cost, No, perquè però sí que serien viatges de gent que vol donar-se el gust, per no dir el luxe, no?, de navegar per sobre del Mediterrani des de l'aire i contemplar els paisatges i els barcos. No? En fi, bueno, tindria una vessant visual i lúdica molt potent. No? De fet, ja va sortir a La Vanguardia fa 3 o 4 anys, encara, el que passa és que encara no ho he vist, uns empresaris catalans que havien comprat 2 Islanders per fer el Barcelona-Mallorca. Això nosaltres volem fer el Girona-Mallorca. I llavors el que passa és que encara no ho he vist, els Islanders és un monstru de 180 metres. El nostre, insisteixo, té 45 metres, perquè és possible, és la nostra tecnologia, que aquí en públic no penso parlar.
Parleu sobretot del tema de que consumeix menys i a menys emissions, tot i no haver-ho pogut fer elèctric. Quin seria realment l'estalvi respecte a altres mitjans aeris, com si fos un helicòpter o una avioneta medicalitzada?
Bueno, mira, aquest llibre, que ja he dit el títol, no el repetiré, perquè qualsevol pot obrir el podcast i escoltar-ho. Aquest llibre de les Nacions Unides, és a dir, no som nosaltres, que podríem ser part interessada, relativament, perquè som UNESCO, Però aquest llibre ens diu, aquest document, ens diu que un dirigible té un 80% menys de despesa que un avió convencional. I és lògic, I t'ho explicaré molt ràpidament. Quan tu tens un, suposa't, un Boeing 747, Són 500 tones d'alumini que has de fer que no es noti la gravetat, és a dir, l'has de fer volar. Això, si el poses a prou velocitat, 500 km per hora, llavors, si inclines les ales, com quan tu treus la mà pel cotxe, no?, i la finestra del cotxe i comença a pujar, diguem que la densitat aparent de l'aire és com si fos mantega i puja com per una pista de mantega, els de mecànica fluids em renyaran, però clar, estic parlant a la ràdio, no a classe. Llavors, i puja, però esclar, posar 800 tones, m'he equivocat, 800 tones d'alumini a 500 km per hora, és un consum energètic brutal. Després, quan estàs a 9.000 metres, ja és una altra qüestió, no? Perquè hi ha menys aire, hi ha menys fregament, etc. Però el despegue i l'aterratge és una cosa fora de mida. Llavors, i la sustentació de la nau, no? Clar, el dirigible flota, no gastes res, zero. I aquí està la diferència. I no ho diem nosaltres, sinó que ho diuen els experts de les Nacions Unides, que parlen d'un consum 80% menor, no? Sí.
Déu-n'hi-do. Amb ganes de que aquest finançament que cerqueu sigui trobat finalment i que aquest hospital volador i sostenible acabi convertint-se en una realitat. Xavier.
Sí, la veritat és que estem molt esperançats, eh? Perquè permanentment estem rebent trucades. Bueno, és que és una cosa que en el món actual és necessària. Sí, per exemple, tota la conca sud d'Àfrica, del Mediterrani, tota la conca sud del Mediterrani, això seria tan útil, ja no parlem d'Amèrica Llatina, qualsevol indret d'Amèrica Llatina.
Perfecte, doncs restarem a l'espera de saber si aquest nou projecte també evoluciona favorablement. Hem parlat del dirigible manaquí amb Xavier Álvarez, investigador de la UPC. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.